Bon dia, la mort progressiva dels pins també arriba a la Garrotxa.
Ràdio Olot, l'informatiu del migdia.
Hi ha diversos invertebrats, sobretot d'escarabats aprocílics, escarabats camins i en fusta, del gènere Blastophagus o del gènere Ips, i són els que un cop el pi està estressat per algun problema, doncs l'acaben de rematar.
És el tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Montserrat. Aquesta és una altra conseqüència de la sequera, però també del fet de tenir plantades a zones on no tocaria certes espècies, com aquest pi, més propi de l'alta muntanya. A l'alta Garrotxa és on s'està notant més aquesta situació per la falta d'aigua i per l'atac d'alguns invertebrats. Segons els experts, la solució és deixar que la natura faci el seu curs i que els pins d'aquest tipus vagin sent substituïts per roures i alzines més resilients a les condicions actuals. De seguida repassem aquest i altres temes abans, però avui és dimarts 8 d'agost de 2023 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
És estiu i és important mantenir ben tancats tots aquells recipients que continguin aigua. És una de les mesures clau, segons els experts, per no patir les conseqüències de les pessigades del mosquit tigre, una espècie invasora que des de fa temps viu a casa nostra i que prolifera més en aquelles zones on es té menys cura. Tot i que no afecta totes les persones per igual, cal vigilar molt amb aquest tipus de mosquit perquè és capaç de generar malalties més greus. En parla el tècnic del projecte de seguiment i vigilància del mosquit tigre de Salut, Joan Basí.
Tot depèn de la persona, eh? Hi ha gent que té molta al·lèrgia, no? Doncs quan els piquen els mosquits, doncs fa una reacció al·lèrgica molt forta, per tant causa moltes molèsties. De fet, el mosquit tigre és un mosquit que causa moltes més molèsties que altres espècies de mosquits que tenim aquí.
I el DipSalut i la Universitat de Girona col·lideren un projecte que permeti aportar més informació local sobre les onades de calor i les seves conseqüències. Fins ara, els estudis que hi havia eren a nivell gironí. Amb aquest treball volen recollir dades sobre la contaminació, les temperatures o la mortalitat als municipis. Les conclusions haurien de permetre als ajuntaments i a les àrees bàsiques de salut prendre mesures preventives i adaptades al seu territori. Ho explica la presidenta del DipSalut, Maria Puig.
Aquestes dades pretenem donar informació als municipis i també doncs, al sistema de salut perquè es pugui actuar per prendre mesures. És una forma doncs, d'avançar-nos.
I l'Ajuntament de Besalú segueix apostant per canviar la lluminària de tot el municipi. Actuaran els punts pendents del centre històric i el camp de futbol. L'objectiu és millorar l'eficiència energètica i reduir la despesa econòmica. Ho explica l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó.
El retard en el canvi ha estat perquè realment el passeig de recolta tenia unes lluminàries molt complexes i molt complicades quan es va fer i com que el que preteníem era canviar a LED.
I marxant cap al Ripollès, Molló ja disposa de nou de la seva pista poliesportiva. Els treballs han servit per cobrir l'equipament i habilitar un espai renovat pel poble. Tant veïns com visitants podran gaudir de la instal·lació molt demandada a la zona que també permetrà al municipi disposar d'un espai cobert de grans dimensions. I l'Ajuntament d'Olot fa una crida a la població per aconseguir més bicicletes pel projecte Bicis Actives. Després de l'èxit assolit aquest últim any, hi ha més d'una desena de persones que estan en llista d'espera per poder tenir la seva bicicleta. Ho explica el tècnic de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot, Joan Rigall.
Tenim bicicletes per poder cedir. I era fer una crida a qui tingui una bicicleta que no l'utilitzi, que no sàpiga què fer-ne i ens la vulgui donar, doncs que nosaltres la podrem cedir a persones que els hi faci falta.
I en esports, el capità del Bos de Tosca, Fran Dorca, penja les botes als 36 anys amb ganes de provar altres reptes. En una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, el segon entrenador de l'equip confessa que era el moment de fer-ho després d'aconseguir la permanència a Primera Catalana. Dorca ha explicat que és una decisió que meditava des de feia temps.
Però el fet de pujar de categoria, pues, bueno, feia molta il·lusió jugar a Primera Catalana amb el Bos de Tosca. I un cop deixat pues, l'equip a primera i haver-nos mantingut, pues, bueno, vaig pensar que era un bon moment.
I el GEC impulsa una nova secció per atraure un públic més jove. Es tracta del GEC Aventura't, nascuda de la voluntat d'incrementar la implicació dels joves en les sortides de l'entitat. Les caminades solen comptar amb la participació de més d'una desena de persones, però no és l'única activitat que organitza el GEC Aventura't. També ha estat provant iniciatives com el barranquisme o l'escalada. En parla la responsable de la nova secció, Guillem Pujolriu.
I la idea va sortir d'uns quants que anaven al 3.000 de l'estiu, que és una sortida que es fa des del GECA,
I seguim parlant d'altres temes perquè a la contraportada promoure allò més popular perquè no es perdi. Això és el que fan algunes comissions a l'hora d'organitzar les seves festes majors. Dos dels actes centrals de la Festa Major d'Oix, celebrada recentment, han estat els campionats de truc i botifarra, dos jocs de cartes de tota la vida que segueixen gaudint de bona salut. Avui en aquest informatiu us proposem exercitar el cervell i aprendre i a jugar. Ho explicarà el membre de la comissió de festes d'Oix, Albert Pons.
Es juga normalment en parelles, dos contra dos, amb 12 cartes cada jugador. La carta més important, la que mana, és la manilla, el 9 de cada pal.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Repassem l'actualitat més enllà de la Garrotxa. Desconvocada la vaga de vigilants de l'aeroport del Prat després d'un acord amb l'empresa. La concessionària de la seguretat contractarà més dones perquè hi hagi paritat als controls i pagarà un plus als treballadors que sàpiguen idiomes. Nou encastament d'un cotxe per robar en una botiga de luxe del Passeig de Gràcia, ara a Chanel. Els lladres no s'haurien endut res perquè els ha interceptat una patrulla, tot i que han aconseguit fugir. Espinosa de los Monteros abandona la cúpula de Vox i no serà diputat. El fins ara portaveu al Congrés del partit d'extrema dreta renuncia a l'acte de diputat per raons personals i familiars, tot i que hi continuarà afiliat. Mor assassinada una dona de 27 anys a Almeria i en detenen la parella en un nou crim masclista. El possible agressor de 32 anys ha estat detingut. I Tailàndia envia a presó Daniel Sancho, l'espanyol, que ha confessat haver matat a un amic. El presumpte assassí passarà 10 dies en aïllament pel protocol Covid i el judici se celebrarà d'aquí setmanes o mesos. I els drets dels indígenes i el futur de l'Amazònia, reptes d'una cimera amb el retorn de Lula. Aquest dimarts comença la cimera a l'Amazònia, que reuneix els líders dels nou països membres de l'Organització del Tractat de Cooperació Amazònica. I el temps, Dani Ramírez.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps no canviarà gaire. Matí mig ennuvolat a la costa i cap al sud, bàsicament cap a la selva, en principi sense precipitació. El resta farà sol, s'acaba ja la tramuntana, serà feble al matí només a l'Empordà, difícilment ja passaria dels 30-40 km per hora, i ja tot el dia anirà fent vent del sud, que també s'imposarà els propers dies, per tant ja s'acaba la situació de nord, i això també ens fa pronosticar una clara, una forta pujada de temperatures a partir de demà i demà passat. Doncs serà notícia la calor, calor intensa a les comarques interiors, amb vent de marinada potser no tan intensa cap a la costa. Ahir va arribar als 31 graus a Mieres o Espolla, 29 a Vic, o a Olot o a Girona, i al Ripollès 25 a Gombrèn o també a Ribes de Freser. Però destaquem que la mínima va baixar a 3 graus ahir a Núria, a 2.000 metres d'altura. Avui potser ja no serà tan tan baixa. Bé, doncs, a la tarda, després del sol que pugui fer al nord de les comarques gironines, es pot desenvolupar nuvolades i caure algun ruixat al voltant del Ripollès o la Cerdanya. Ben poca cosa tot plegat. Demà farà sol, demà passat també, i tindrem ja temperatures a molts indrets per sobre dels 35 graus i podria ser, sempre a l'interior, cap dijous ens acostéssim als 37 o 38, una calor molt intensa, mentre que a la costa ens quedaríem cap als 30-32 de temperatura màxima.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la carpeta de temes, i és que la mort progressiva dels pins també arriba a la Garrotxa. Aquesta és una altra conseqüència de la sequera, però també del fet de tenir plantades a zones on no tocaria certes espècies com aquest pi més propi de l'alta muntanya. A l'Alta Garrotxa és on s'està notant més aquesta situació per la falta d'aigua i per l'atac d'alguns invertebrats. Segons els experts, la solució és deixar que la natura faci el seu curs i que els pins d'aquest tipus vagin sent substituïts per roures i alzines més resilients a les condicions actuals. Gerard Puigdemont.
El pi roig és un arbre que no hauria d'estar a la Garrotxa. Aquesta espècie és més pròpia de l'alta muntanya, però a mitjans del segle passat es va plantar arreu i ara, en context de sequera, mica en mica es van morint per l'estrès hídric i per l'atac de certs invertebrats. En parla Joan Montserrat, tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Hi ha diversos invertebrats, sobretot d'escarabats aprocílics, escarabats que mengen fusta, del gènere Blastophagus o del gènere Ips, i són els que un cop el pi està estressat per algun problema, doncs l'acaben de rematar. Mengen fusta, són com corcs, del pi, que el que fan és anar allà, fer la corretgeta en el tronc, a mesura que fan les galeries de cria i després quan creixen les larves, i un cop han fet la corretgeta no deixen circular la saba, i d'aquesta manera doncs, el pi se va secant.
A l'àrea de la comarca que més està afectant aquesta mort progressiva de pins és l'Alta Garrotxa, tot i que també afecta altres punts de la comarca. Amb només uns quants mesos l'arbre acaba morint i amb la impossibilitat que es recuperi, i enguany és quan s'estan veient els efectes més visibles de la mort dels pins.
Hi ha un tant per cent important de pins que estan patint. Pràcticament jo diria que un 20% de les pinedes estan patint estrès, i això fa doncs, que es vagin secant progressivament. Ja portem uns anys que ho estem veient, no? Que es van secant progressivament. Això també passa amb altres arbres que són autòctons, l'alzina, el roure, però la capacitat de rebrot que tenen és més important, el pino rebrota, i també doncs, la quantitat de plagues que els afecten són molt menys que les del pi.
Una de les claus perquè no es produeixin fets d'aquest tipus és no plantar espècies en zones que no els hi pertocaria per les seves característiques. De fet, garantir zones boscoses amb espècies autòctones és d'alguna manera una molt bona forma d'evitar incendis forestals.
La Garrotxa és una de les comarques, la comarca que hi ha més superfície arbrada de Catalunya, és la comarca que hi ha menys incendis de Catalunya precisament per això, perquè hi ha moltes espècies autòctones que no són piròfites. El lloc on es pot haver un incendi és el lloc on hi ha pi, i aquest lloc doncs és que amb la gestió forestal són els que s'haurien d'anar fent un retrocés de la pineda i anar augmentant les espècies que són d'aquí.
Per fer aquest reportatge ens hem desplaçat fins a la vall del Bac, on des de fa temps cada cop són més els pins que no sobreviuen ni a la sequera ni a l'atac de certes espècies animals.
I és estiu i és important mantenir ben tancats tots aquells recipients que continguin aigua. És una de les mesures clau, segons els experts, per no patir les conseqüències de les pessigades del mosquit tigre, una espècie invasora que des de fa temps viu a casa nostra i que prolifera més en aquelles zones on es té menys cura. Tot i que no afecta totes les persones per igual, cal vigilar molt amb aquest tipus de mosquit perquè és capaç de generar malalties més greus.
És estiu i és temps on els mosquits poden fer més reguits a les persones. Hi ha espècies invasores com el mosquit tigre que malauradament estan presents a comarques com la Garrotxa. Segons els experts, el 70% de llocs de cria del mosquit tigre es produeix a l'àmbit privat, és a dir, a casa, i és per això que recomana no tenir aigua embassada on hi pugui accedir fàcilment aquest tipus de mosquit. Pel que fa als horts, també és recomanable tapar bé els bidons d'aigua. El mosquit tigre prolifera més en aquelles zones on es té menys cura d'aquests aspectes i que pot arribar a portar problemes de salut per a les persones. En parla Joan Basí, tècnic del projecte de seguiment i vigilància del mosquit tigre de DipSalut.
Tot depèn de la persona, eh? Hi ha gent que té molta al·lèrgia, no? Doncs quan els piquen els mosquits doncs fa una reacció al·lèrgica molt forta, per tant causa moltes molèsties. De fet, el mosquit tigre és un mosquit que causa moltes més molèsties que altres espècies de mosquits que tenim aquí, i també, sobretot, el que hem de vigilar és aquesta possibilitat que hi ha que el mosquit pugui transmetre malalties, no? Aquestes malalties, per sort, no estan establertes, són malalties tropicals, però clar, es donen casos de gent que pugui anar a un país tropical i a la tornada, si vingués amb el virus, el mosquit tigre és el vector que pot transmetre l'enfermedad entre persones. Llavors, per minimitzar aquest risc, el que es tracta és també d'això, d'evitar que n'hi hagi molts.
El comportament del mosquit tigre, de fet, no és l'habitual que el de la gran majoria de mosquits.
Un indicador que ens dona és que és un mosquit que pica molt a la part baixa de les cames, i a diferència del mosquit comú, és un mosquit que pica de dia. Així és com el mosquit comú pica a la nit, el mosquit tigre pica de dia. Què s'ha de fer quan ens pica un mosquit? Doncs, bueno, venen aquests productes, no?, d'intentar alleujar, sobretot evitar rascança, no? El fet de rascança ens podem fer més mal que del que inicialment hi havia. bueno, aquests productes després de la picada que puguin vendre les farmàcies o refrescar amb aigua freda, refrescar aquella zona. I l'altra cosa és per evitar picades, doncs sí, l'ús de repel·lents, no?
A nivell públic, una de les actuacions que poden ajudar a la no proliferació d'aquesta espècie invasora és mantenir nets i ben cuidats els embornals.
I el DIP Salut i la Universitat de Girona col·lideren un projecte que permeti aportar més informació local sobre les onades de calor i les seves conseqüències. Fins ara, els estudis que hi havia eren a nivell gironí. Amb aquest treball volen recollir dades sobre la contaminació, les temperatures o la mortalitat als municipis. Les conclusions haurien de permetre als ajuntaments i a les àrees bàsiques de salut prendre mesures preventives i adaptades al seu territori.
L'Observatori Social, Ambiental i de Salut de DIP Salut de la Diputació de Girona i el Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut de la Universitat de Girona han iniciat un estudi per ajudar a detectar abans i combatre millor els episodis d'onades de calor i els cops de calor. L'objectiu és estudiar al detall indicadors com poden ser la temperatura, la mortalitat o la contaminació, tot encarat a la dotació d'informació a les àrees bàsiques locals, així com els propis ajuntaments. En parla Maria Puig, presidenta de DIP Salut.
Aquestes dades pretenem donar informació als municipis i també doncs, al sistema de salut perquè es pugui actuar per prendre mesures. És una forma doncs, d'avançar-nos a properes onades de calor que segur que aniran venint davant doncs, de la situació d'emergència climàtica que vivim.
L'estudi també té en compte aspectes socioeconòmics com poden ser el fet de quantificar les eines que tenen les persones a certa zona geogràfica a l'hora de protegir-se dels cops de calor i també els possibles efectes del coronavirus en relació a aquest tema.
La col·laboració amb el sistema sanitari, amb els diferents agents del territori per prendre aquestes mesures serà clau. I, òbviament, doncs, el sistema de salut en aquesta part de salut pública i de prevenció doncs, també seran uns agents molt importants a l'hora d'actuar sobre i d'ajudar-nos a trobar aquestes mesures que poden actuar realment preventivament per futures onades de calor.
Fins ara els estudis que hi havia fet sobre aquesta qüestió eren a nivell de demarcació i ara es vol fer un pas més per tal que en un futur es pugui actuar amb mesures més concretes segons el municipi. Actualment l'estudi ha recollit dades de diversos estius i s'espera que de cares a l'estiu del 2024 els ens i centres sanitaris locals ja puguin disposar d'informació per fer prevenció i un millor diagnòstic davant els cops de calor.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I l'Ajuntament de Besalú segueix apostant per canviar la lluminària de tot el municipi, actuant als punts pendents del centre històric i el camp de futbol. L'objectiu és millorar l'eficiència energètica i reduir la despesa econòmica, Joel Tallant.
Fa 4 anys, l'Ajuntament de Besalú va treure a contractació el canvi d'il·luminació a tot el municipi. Aquest projecte es basa en canviar totes les llums del poble per llums LED amb l'objectiu de contribuir en la millora de l'eficiència energètica i també per poder reduir el cost de la llum. Durant aquests 4 anys ja s'han fet moltes millores en diversos sectors del poble, sobretot en habitatges i edificacions adjacents. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, explica que en algunes zones van amb retard.
El retard en el canvi ha estat perquè realment el passeig de recolta tenia unes lluminàries molt complexes i molt complicades quan es va fer i com que el que preteníem era canviar a LED, s'ha retardat una mica la instal·lació, però ja està instal·lat ja fa un parell de mesos i el camí o el passeig de recolta ja està convenientment il·luminat. Això, un primer espai. L'altre espai era davant del pavelló, que també hi havia un tipus de lluminària que és complexa tècnicament per passar a LED, i hem hagut d'esperar també una miqueta i ara ja ho hem fet.
El canvi d'enllumenat públic a Besalú suposa una inversió important per l'Ajuntament. Tot i això, Guinó afirma que durant aquests 4 anys ja han amortitzat gairebé el 100% de la inversió inicial.
Les estadístiques també, jo insisteixo molt en això, òbviament acaben acreditant que baixa la despesa, però que a més baixa la contaminació lumínica i a més baixa també la contaminació ambiental. Per tant, amb aquests canvis es genera una dinàmica d'estalvi molt important que les estadístiques també acrediten.
Ara el pròxim pas és canviar l'enllumenat del camp de futbol al mateix temps que substitueix la gespa artificial. Segons Guinó, el projecte es pot dur a terme gràcies a les facilitats econòmiques i de gestió que els hi ha donat la Diputació de Girona.
I de la Garrotxa marxant cap al Ripollès perquè Molló ja disposa de nou de la seva pista poliesportiva. Els treballs han servit per cobrir l'equipament i habilitar un espai renovat pel poble. Tant veïns com visitants podran gaudir de la instal·lació molt demandada a la zona, que també permetrà al municipi disposar d'un espai cobert de grans dimensions. Guido Sengherotti.
Des del passat dimarts 1 d'agost, Molló torna a comptar amb la seva pista poliesportiva, ara coberta. Han estat 9 mesos d'obres per poder construir una estructura que feia temps que s'esperava al poble. El temps canviant d'alta muntanya feia que durant els mesos d'estiu, quan la pista tenia més ús, es veia reduït el seu potencial per les tempestes sobtades o pels moments d'alta insolació. Ho explica l'alcalde de Molló, Josep Coma.
Una actuació molt demanada, perquè molts d'aquests municipis de muntanya doncs no tenim espais coberts grans, sobretot els dies que fa mal temps, com per exemple avui, doncs la gent jove doncs no sap pràcticament on anar. D'aquesta manera doncs és un equipament que pot funcionar no només en els dies de pluja o que faci mal temps, sinó també ara amb les onades de calor i amb aquest canvi que tenim doncs del clima, també per oferir un espai d'ombra, una miqueta com a refugi climàtic, un lloc on no et toca directament el sol.
Tot i que el principal ús de la pista és com a espai de joc i de lleure esportiu, des de l'Ajuntament volen fer-lo servir també per altres esdeveniments socials, a causa de la manca d'espais grans coberts al poble.
L'espai és una pista poliesportiva, per tant, per la pràctica doncs, dels esports, del futbol, del bàsquet, però també és un espai doncs, en municipis petits que pot ser polivalent. De fet, la Festa del Roser, la Festa Major d'estiu, ja la vam celebrar aquí i, per tant, és un espai que pot servir per qualsevol ocasió doncs, que se'n tingui necessitat.
A banda de la construcció de la coberta i de la instal·lació d'unes plaques solars, s'ha aprofitat per renovar tot el material esportiu. S'han canviat les porteries i les cistelles, s'ha instal·lat una nova font d'aigua idea dels pressupostos participatius i també s'ha renovat i repintat tot el paviment. El cost total de les obres ha estat de 453.000 euros, subvencionats en un 70% entre la Diputació de Girona i el Pla Únic d'Obra i Servei de la Generalitat.
I l'Ajuntament d'Olot fa una crida a la població per aconseguir més bicicletes pel projecte Bicis Actives. Després de l'èxit assolit aquest últim any, hi ha més d'una desena de persones que estan llista d'espera per poder tenir la seva bicicleta.
L'any 2018, el Núria Social, juntament amb altres entitats de la ciutat, van impulsar una iniciativa de caràcter solidari i sostenible. El projecte Bicis Actives consisteix en recuperar bicicletes que no s'utilitzin o que estiguin en mal estat, arreglar-les i donar-les a persones en situació de vulnerabilitat que les necessitin com a mitjà de transport. Des dels seus inicis fins a l'actualitat ja s'han proporcionat una 60 de bicicletes. Ara des de l'associació afirmen que se'ls hi ha acabat l'estoc i que hi ha una 15 de persones a la llista d'espera que també en necessiten una. És per això que fan una crida a tota aquella gent que no utilitza les seves bicicletes. El tècnic de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot és Joan Rigall.
Tenim bicicletes per poder cedir. I era fer una crida a qui tingui una bicicleta que no l'utilitzi, que no sàpiga què fer-ne i la vulgui, ens la vulgui donar, doncs que nosaltres la podrem cedir a persones que els hi faci falta. I que, ja dic, com que ens hem trobat amb això, que hi havia, teníem més demanda que no pas bicicletes en estoc, doncs fem aquesta crida, que qualsevol que tingui una bicicleta que no l'utilitzi, si ens la vol portar, el lloc de recollida és en el carrer Fluvià, al local de Roba Amiga, de dilluns a dijous, de 9 a 1.
Durant aquests anys, Bicis Actives ha entregat bicicletes a infants que volien començar a aprendre'n, joves que necessitaven un mitjà de transport per poder arribar als centres escolars i adults que havien de desplaçar-se per anar a la feina. Cal destacar que tots els sol·licitants han d'estar avalats pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa o alguna altra entitat d'aquestes característiques. El regidor de mobilitat és Isaac Cribilles.
Personalment sí que he de dir que és un programa positiu, maco, que tots ens hem d'abocar i que contribueix a que hi hagi una mobilitat més sostenible a la nostra ciutat i a que hi hagin mitjans d'aquesta mena amb persones que no tenen facilitat per assolir-los o aconseguir-los.
A més, el projecte Bicis Actives també ofereix jornades formatives i de manteniment en diferents punts de la ciutat per tota aquella gent que necessiti arreglar les seves bicicletes.
I en l'àmbit esportiu... Acabem de conèixer que la Federació Catalana de Futbol ja ha dictat sentència a la Unió Esportiva Olot i la Fundació Grama reprendran el partit inacabat de la primera ronda de Copa Catalunya aquest dimecres a 8:15. El partit es posarà en marxa al minut 73, justament quan el col·legiat va decidir ajornar el duel dissabte a causa d'un problema en l'enllumenat del municipal de Santa Coloma de Gramenet. La Unió Esportiva Olot sortirà al terreny de joc amb una desavantatge en el marcador perquè al 73 els jugadors de Pedro Dolera perdien 3-2. En cas que l'Electrònic no es mogui, l'Olot quedaria eliminat de la Copa Catalunya. L'entrada serà gratuïta per a tots els aficionats. I el capità de Bos de Tosca, Fran Dorca, penja les botes als 36 anys amb ganes de provar altres reptes. En una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, el segon entrenador de l'equip confessa que era el moment de fer-ho després d'aconseguir la permanència a Primera Catalana. Dorca ha explicat que és una decisió que meditava des de feia temps.
Després de més de mitja vida dedicada al Bos de Tosca, el capità Frank Dorca substitueix el terreny de joc per les banquetes. El garrotxí formarà tàndem amb el nou tècnic Àlex Ferrés i serà el segon entrenador d'un equip que enguany afrontarà la seva segona campanya a Primera Catalana. Dorca es va formar al Bos de Tosca i després de passar per la Unió Esportiva Olot i el Peralada va tornar a on ell considera que és casa seva per quedar-s'hi definitivament.
Però el fet de pujar de categoria, pues, bueno, em feia molta il·lusió jugar a Primera Catalana amb el Bos de Tosca i un cop deixat pues, l'equip a primera i haver-nos mantingut, pues, bueno, vaig pensar que era un bon moment, ja no només pel tema de l'edat, sinó bueno, una mica perquè és el que sentia, tenia ganes també de provar altres coses i tenia altres reptes.
El fins ara capità del Bos de Tosca, Frank Dorca, ha admès que és una decisió que estava meditant des de feia temps. Reconeix que l'edat també ha sigut un factor de pes. Dorca, de 36 anys, confessa que aquesta última temporada se l'ha vist obligat a fer un esforç físic molt més important que la resta de companys.
Anava abans a entreno per fer prevenció, per fer estiraments. Feia el dilluns, jo feia un altre dia d'entreno que sigués bici, sigués carrera per arribar més bé el dimarts i, bueno, i al final totes aquestes coses pues, van fer que em decidís per deixar-ho.
El nou segon entrenador del Bos de Tosca, Frank Dorca, considera que per ell aquest és l'any més crucial, fins i tot més que la passada campanya.
Per mi és l'any més important, més que l'any passat, perquè bueno, l'any passat, el primer any a primera, pues, no t'arriben o la qualitat o els conceptes, t'arriba no, les ganes i l'esperit.
El Bos de Tosca començarà la pretemporada d'aquí a menys d'una setmana i jugarà un total de 6 amistosos abans no comenci la Lliga.
I el Jack impulsa una nova secció per atraure un públic més jove. Es tracta del Jack Aventura't, nascuda de la voluntat d'incrementar la implicació dels joves en les sortides de l'entitat. Les caminades solen comptar amb la participació de més d'una desena de persones, però no és l'única activitat que organitza el Jack Aventura't. També ha estat provant iniciatives com el barranquisme o l'escalada.
El GECA històricament sempre ha disposat de diverses seccions, com la de mainada i de muntanya, però n'hi havia una, la de jovent, que per una raó o altra sempre s'acabava desfent. Amb l'objectiu d'aglutinar totes les propostes compartides per joves garrotxins, l'entitat ha posat en marxa tot just fa uns mesos el GECA Aventura't, una nova secció nascuda amb aquesta intenció i dirigida a joves enamorats de la muntanya. El responsable de la nova secció, Guillem Pujolriu, explica d'on va sorgir la idea.
I la idea va sortir d'uns quants que anaven al 3000 de l'estiu, que és una sortida que es fa des del GECA, i es trobaven això un cop a l'any per fer el 3000, però els hi faltava alguna cosa i van dir, hòstia, per què no fem això, una secció a nosaltres, i proposem nosaltres sortides que ens agradin més, vull dir que siguin més del nostre nivell.
El GECA Aventura't té pensades diverses activitats, tot i que ja ha posat en marxa diferents propostes. Més enllà de les caminades, els integrants de la nova secció han provat el barranquisme amb guies, les sortides amb raquetes i fins i tot l'escalada i el bivac.
De mitjana les caminades solem ser uns 12, 14, o no tant, 10, 12, però hi ha hagut caminades que han fet més gràcia a la gent i podem ser 15 o 20. I això, vull dir, sempre no són mai els mateixos, sempre ara un dia pot venir un, ara pot venir un altre.
La pròxima activitat que ha preparat l'entitat és una sortida nocturna a Campordón el dissabte 19 d'agost.
I a la contraportada, Promoure allò més popular perquè no es perdi, això és el que fan algunes comissions a l'hora d'organitzar les seves festes majors. Dos dels actes centrals de la Festa Major 2, celebrada recentment, han estat els campionats de truc i de botifarra, dos jocs de cartes de tota la vida que segueixen gaudint d'una bona salut. Avui, en aquest informatiu, us proposem exercitar el cervell i aprendre-hi a jugar-hi.
Cada vegada són més i més novedosos els actes que es poden trobar a les festes majors dels pobles i ciutats. Hi ha actes, però, que són ben populars i que malauradament es van perdent. Un exemple són els campionats de jocs de cartes. Avui, aquests dies, s'hi ha pogut veure campionats de truc i campionat de botifarra. Però tothom sap com es juga la botifarra, per exemple? Ens en parla l'Albert Pons, membre de la Comissió de Festes d'Oix.
Es juga normalment en parelles, dos contra dos, amb 12 cartes cada jugador. La carta més important, la que mana, és la manilla, el nou de cada pal. I bueno, després el joc consisteix bàsicament en que hi ha un pal dels quatre, dels oros, copes, espases i bastos, un dels pals que domina, que són els trumfos, i els jugadors han de jugar segons el pal del sortidor. Quan no es té d'aquell pal es falla amb el pal de trumfos, etc. I al final, doncs, es compten els tantos i el que passa de 100 tantos és el que guanya la partida.
Als pobles encara són moltes les persones que van al bar a fer la partida. D'aquí, molt probablement, neixen actes de festa major com aquest. En el cas d'Oix, amb més de 4 dècades d'història, almenys.
És una afició, sobretot de la gent gran del poble, que hi juguem sovint a l'hostal, i també perquè és un acte més de les festes, dels molts que celebrem.
A simple vista pot semblar que és jugar per jugar, per passar l'estona, però el cert és que jocs de cartes com la botifarra fan treballar algunes capacitats humanes.
Que intervé molt la memòria, però sobretot la capacitat de deducció i tenir una base del joc.
Important tenir una base del joc, però també prendre-s'ho com un divertiment i no amb excés de competitivitat i sobretot amb companyonia. Enguany més d'una vintena de parelles van participar al campionat de botifarra d'Oix.
I això és tot de l'informatiu del migdia d'avui, dimarts 8 d'agost de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats els nostres butlletins horaris de cada hora a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook. Que passeu un bon dia.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.